Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Escull un estel i no el deixis anar. Et farà anar lluny, sense fatiga i sense dolor. Alexandra David Neal, aventurera.
Potser no les trobem prou encara als llibres d'història, però de dones valentes que han dedicat les seves vides a canviar i a millorar el món, el passat n'és ple. Avui ens volem fixar en un moviment que va unir dues lluites en una. Els anarquistes somiaven alliberar els obrers de l'opressió. Les anarquistes que l'opressió no fos a l'interior de casa seva. Avui l'Ester Plana ens parla d'anarcofeminismes. Anem fortes.
Anem fortes i Déu-n'hi-do, quin reportatge que tenim per endavant, ja veuràs.
Doncs escolta, la història... La història que s'explica dels bàndols perdedors en una guerra sempre ha estat tergiversada, però si, a més, és una història de dones, ja n'hi apareix als llibres.
Elles van ser les primeres a parlar del patriarcat. N'hi deien civilització masculina. Van escriure llibres sobre la sexualitat de la dona, sobre higiene. Van propiciar l'educació bàsica per a les dones i també la formació professional en àmbits com la mecànica. Fins i tot van debatre sobre la necessitat o no del control de natalitat. Tota aquesta tasca va quedar oblidada, o més ben dit, volgudament oblidada. A la dècada dels 70, Mary Nash va ser una de les primeres historiadores a parlar d'aquestes dones i fins i tot alguns la van acusar d'haver-s'ho inventat.
Per fer el treball de curs vaig anar a l'arxiu, a la Casa Ardiaca, i allà, per sort, hi havia una bibliotecària que em va invitar a veure un material clandestí. Aquest material clandestí es guardava a un lloc que es deia l'Infern. I allà jo anava buscant un tema per fer un treball de curs i vaig trobar documentació, sobretot la revista Mujeres Libres, dels anys 1936.
Això que estigués tan amagat, tot el que havia de trobar la Mary Nash, ja explica algunes coses. De fet, després d'això, la Mary Nash s'ha especialitzat en història de les dones al llarg de la seva trajectòria professional. La seva tesi doctoral va girar a l'entorn, precisament, de la dona en les organitzacions polítiques d'esquerres a l'Espanya del 31 al 39.
Exacte, aquest període del 31 al 39 és probablement el que més fructífer i intens va ser pel que fa a l'anarcofeminisme. Mujeres Libres en va ser el màxim exponent, però després ens hi aturarem amb atenció, perquè tot va començar molt abans. Al darrer quart del segle XIX, alhora que l'anarquisme en si anava guanyant adeptes, per part, doncs, diguéssim, de les classes obreres, les dones van començar a participar-hi. A Catalunya trobem dues figures referents en aquest sentit. Teresa Mañé, que era mestra, i Teresa Claramunt, que era obrera del tèxtil. Per la historiadora Laura Vicente, Claramunt és un personatge capdalt per entendre el moviment obrer de dones.
Com a obrera, basava tota la seva reflexió a l'experiència viscuda, o sigui, a lo que vivia, al seu ambient, a casa, a la feina, etc, etc. Va començar a llegir, a autoformar-se, no? Podríem dir, era autodidacta. En la seva manera d'entendre, no?, l'activisme, etc, doncs ella va, diguem, arribar fins al final i per això va ser una de les dones més represaliades, no? Va ser detinguda moltes vegades, va estar a la presó, va ser jutjada al procés de Montjuïc.
Vaja, que tota la feina que van fer aquestes dones ens ha arribat a nosaltres ara. Una dona compromesa, això queda clar, i que segurament devia ser tot un exemple per les seves companyes de fàbrica.
Però les anarquistes aviat van veure clar que elles tenien una doble lluita.
Les dones obreres eren les esclaves dels esclaus, dels obrers, és a dir, les més discriminades del tot.
Mary Nash ens recordava paraules de la pròpia Teresa Claramunt.
I els seus companys homes de les societats anarquistes també la veien, aquesta doble lluita de les dones?
Doncs mira, escolta el que ens diu Laura Vicente.
Els mateixos veien que era important que les dones poguessin entrar a les societats obreres, perquè sobretot a sectors que estaven molt feminitzats, com era el cas del tèxtil, que a Catalunya era molt important, doncs si les dones no s'incorporaven a les societats obreres, les possibilitats d'èxit de les vagues reduïa molt, no? Però després, realment, a la pràctica, aquestes dones no es trobaven a gust a les societats obreres i després sindicats. A les reunions, etcètera, d'alguna manera, aquests homes les ninguneaven.
És per aquest motiu, per exemple, que Teresa Claramunt va apostar per crear societats obreres només de dones.
Van ser intents molt breus, perquè no era gens fàcil, no? Les dones els hi costava molt, perquè també tenien la doble feina. Treballaven a les fàbriques, però després arribaven a casa i havien de fer les tasques domèstiques. I això, ni que fossin anarquistes ni no, no compartien els homes. Llavors, també tenien poc temps per anar a les reunions.
Els senyors d'esquerres, eh? Molt anarquistes, però la història de sempre.
No fans esclaves i prison aux entraves.
El 18 de juliol es produeix el cop d'estat per part del bàndol nacional contra la Segona República i tot aquest caldo de cultiu de les organitzacions d'esquerres pren el carrer. Aquest és l'any precisament que va néixer l'associació més important de l'anarcofeminisme, les comentàvem abans, les Mujeres Libres.
Es van trobar indubtablement amb els seus companys, inclús amb algunes dones anarquistes, com la pròpia Federica Montseny, que veien l'existència d'una organització específica de les dones anarquistes per defensar els seus propis drets i interessos, junt amb els interessos generals, pensaven que podia crear una divisió al propi moviment anarquista i dificultar la realització del seu objectiu.
Aquí ha aparegut un dels noms de dona més importants de l'anarquisme, si més no, un dels pocs del que s'han escrit als llibres d'història, Frederica Montseny. Però la historiadora Mary Nash ens comentava que Montseny no estava d'acord en la creació de Mujeres Libres.
Exacte, per entendre-ho, sí, és estrany, eh? Però per entendre-ho hem d'explicar qui era i d'on venia Frederica Montseny. Els seus pares van ser dos líders anarquistes molt reconeguts, Joan Montseny i Teresa Mañé, en parlàvem abans, de les pioneres. Els dos eren mestres llibertaris i, per tant, Frederica va créixer en un ambient força particular, acostumada a les reunions, a les manifestacions i a l'activitat editorial en publicacions com la revista Blanca, que feien els seus pares. Això li va conferir un caràcter, una autonomia i una seguretat en si mateixa que anys més tard la portaria a ser fins i tot la primera dona ministra d'Espanya.
Frederica Montseny era una dona molt individualista, és una trajectòria molt important dintre de l'anarquisme d'aquí, i inclús tenia moltes discrepàncies respecte al feminisme i inicialment no estava gens d'acord amb la formació de Mujeres Libres, de dones lliures. Per què? Perquè entenia que era cada individu, cada persona que havia de superar les dificultats.
Vaja, que Frederica Montseny, com diuen al meu poble, els tenia quadrats.
Home, i tant! De fet, se la coneixia com la indomable, eh? Això ja ho diu tot. Per tant, tenia el seu caràcter i segurament es defensava molt bé en els ambients d'homes.
Frederica Montseny, de fet, va ser ministra de Sanitat i Benestar Social del 36 al 37 i va tenir el càrrec relativament poc temps.
Exacte. Primer de tot, cal dir que va ser molt criticada pels seus propis companys perquè el binomi anarquisme i govern doncs, fa de mal pair, diguéssim. Però tot i el poc temps i la situació de guerra que es vivia, Montseny, com a ministra, va fer molta feina i va posar sobre la taula temes importants de sanitat, alguns d'ells molt controvertits, com l'avortament.
L'avortament és un tema que sempre genera polèmica i que no devia ser fàcil de plantejar el primer terç del segle XX.
Com no ho havia de ser tampoc escriure un llibre de la sexualitat de la dona sense tabús. Això va fer Amparo Poch, una de les col·laboradores més estretes de Montseny en el govern i que, a més, també formava part de l'organització Mujeres Libres.
Quan va néixer i què van fer aquesta gent?
Va aparèixer oficialment al setembre de 1936, tot i que al maig d'aquell mateix any ja havia aparegut una revista sota el títol de Mujeres Libres. Mujeres Libres, a banda d'editar la revista, va portar a terme moltes tasques. Una de les més importants és la que fa referència a l'educació i és que es va donar que moltes dones adultes eren analfabetes.
Van crear aquests centres d'educació, però també no només d'educació, d'una educació elemental i bàsica, sinó també centres de formació professional de les dones, perquè mantenien que les dones podien assumir tots els treballs, que no podrien haver-hi treballs definits com a masculins i de monopoli dels homes, sinó que eren capaços les dones de formar-se i ocupar aquests treballs. Es basava en l'empoderament de les dones i la negació de que tinguin un rol accessori tant en el marc del context dels seus companys anarquistes, sinó també a la societat en el conjunt.
Moltes d'aquestes dones, per exemple, van aconseguir en aquests instituts doncs, arribar a ser infermeres, per exemple, o fins i tot conduir, que també era una novetat total i absoluta, que les dones poguessin conduir cotxes, camions, etc. Es van integrar també a tallers de mecànica.
Vaja, gràcies a Mujeres Libres les dones es van empoderar.
No? Ah, aquí està claríssim, està claríssim. I no només això, recordem que tot això passava en plena Guerra Civil. Mujeres Libres va fer una tasca increïble d'organització a la rereguarda, per exemple, en l'acolliment de refugiats dels territoris sotmesos al bàndol nacional, o en la creació de colònies per nens i nenes per tal d'allunyar-los del camp de batalla. I això no és tot.
Però després també van intentar solucionar problemes que elles tenien, perquè clar, si tenien fills o filles i havien d'anar a treballar, on es quedaven aquests nens i nenes. Llavors, des de guarderies a les fàbriques, a posar-se d'acord entre elles, sobretot de cara a reunions i demés, per cuidar els nens i nenes i que les altres dones poguessin anar a la reunió. Van també remoure tot el que era les relacions personals, la relació de parella, la maternitat, és a dir, els cuidados en general.
I tot això es veu que només en 3 anys.
Exacte, malauradament. Imagina't on seríem si això no hagués quedat oblidat i aniquilat. Imagina't.
Estem parlant d'aquest primer terç del segle XX i aquestes dones ja tractaven temes que tenim ara a l'agenda de la igualtat entre gèneres.
Això queda claríssim. De fet, van tractar temes que encara avui en dia són difícils de transformar. És el cas, per exemple, de la prostitució, que en plena guerra representava un problema degut a les malalties venèries que contreien els soldats.
Elles van girar, si vols, l'argument, en el sentit de dir que hi existia aquest problema precisament perquè hi havia molts homes, companys, revolucionaris, llibertaris inclús, que tractaven com una mercancia les seves, aquestes dones. I, per tant, van intentar crear el que elles deien liberatorios de la prostitució. I aquest projecte es basava en una oferta per, diríem, integrar les dones amb altres opcions de la societat i a través de què? Una formació professional, una educació, la recol·locació en un mercat laboral.
Fossin al front o a la rereguarda, el que sí que van patir les dones republicanes i anarquistes va ser una forta repressió per part del bàndol nacional.
Les dones van patir tortures, condemnes sense judici, camps de concentració, exili i potser fins i tot més que els homes, humiliacions de tota mena.
Per exemple, les passejades que es feien amb les dones rapades i fent-los prendre l'aceite ricino perquè pues, entressi una descomposició i s'anessin pel carrer pues, fent pipi, caca, etcètera, etcètera. Fins i tot algunes els rapaven i els deixaven com una petita cresta a sobre del cap i llavors allà els hi posaven banderes espanyoles. Les tatuaven també a la cara, les posaven alguna paraula o alguna cosa. És a dir, el que importava en aquest cas concret és fer-lo públic.
Vaja, que no es perdona tenir idees pròpies.
Exacte.
Posa els pèls de punta, la veritat, sentir-ho. Eren humiliacions públiques que buscaven l'escarniment i a la vegada eren com una advertència.
I que eren un càstig doble, vist des d'un punt de vista d'home. El càstig era cap a les dones i a la vegada cap als homes, ja fossin marits, pares o fills. I com en tota guerra, no podem oblidar la humiliació més habitual contra les dones, les violacions sistemàtiques, que també hi van ser.
La repressió va ser brutal a molts nivells i, a més, els 40 anys de dictadura van estroncar tota aquesta feina feta per part d'aquestes dones d'esquerres. A nivell legal, les dones van perdre el poder i l'autonomia que havien guanyat.
Doncs sí. S'ha de dir que des de l'exili, l'any 1964, es va tornar a editar la revista Mujeres Libres i que va durar 10 anys. Després, durant la transició, algunes dones van intentar recuperar i reivindicar la tasca d'aquesta organització, però ja des d'un punt de vista diferent.
Avui hem descobert, gràcies a l'Ester Plana, unes dones idealistes però també realistes que amb determinació van intentar millorar el món que les envoltava. Fent difusió de la seva tasca avui, des de les dones i els dies, hem intentat fer-los una mica de justícia històrica, no sé si ho hem aconseguit.
Una
però...
mica, almenys explicar qui eren i què van fer.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.